Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. Els docents han tornat als carrers de Barcelona en el 7è dia de vaga per exigir educació, una negociació real i solucions. La manifestació a la capital catalana ha tingut menys seguiment que en les anteriors, però els sindicats alerten que no s'aturaran. Demanen revertir les retallades i la dimissió del conseller d'Educació, Josep González Cambray. Xavier Massó, portaveu del sindicat de professors de secundària, ha reconegut que la vaga d'avui ha punxat i n'explica el motiu.
La gent està cansada, això és evident. Nosaltres ho situaríem en un 25, potser un 30% a secundària. A primària ha sigut menor. Ja dic que amb la correcció dels serveis mínims, perquè el conseller el que fa és un compte tot, però és que resulta que hi ha un 30% de la plantilla que està obligada a quedar-se allí. A la manifestació hi ha hagut molta gent, és a dir, no ha sigut tan forta com la del dia 15 de març. Calculem que hi havia doncs, entre 8 i 10.000 persones.
En una entrevista a l'Estel Migdia, Massó ha denunciat que l'ensenyament públic català està a vora el col·lapse. Els sindicats també han plantejat una altra vaga de cara al 9 de juny, amb més aturades també parcials. I sobre l'acord del català a l'escola aprovat ahir en extremis per Junts, Esquerra, PSC i Comuns, la Fundació Escola Cristiana creu que és un bon acord perquè diu blinda el consens de la llengua al Parlament i retorna el debat als docents. L'exconsellera d'Educació i actual secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Meritxell Ruiz, ha explicat a l'Estel Migdia que feia temps que demanaven tornar aquest gran consens al voltant de l'escola catalana i també treure la llengua del debat polític i judicial.
És un debat que el que demanem és que torni a la taula i que en tornem a parlar les persones que estem al terreny, no? I els mestres que estan a les escoles i les direccions, que coneixen què hem de fer per garantir, sobretot ja no només en una societat tan diversa com la nostra, que també, sinó en una societat on la llengua ha passat moltes vegades a un segon pla.
Ruiz ha sentenciat que tan sols la comunitat educativa podrà salvar el català i fer que pugui resistir en una societat cada vegada més marcada per la imatge i menys per la llengua. I la pluja no ha servit per salvar la collita del cereal. El coordinador d'Unió de Pagesos de Catalunya Central, Josep Guitart, ha defensat que tot i que han caigut aigua aquests dies i ha sigut benvinguda, no és suficient. Segons Guitart, les collites de blat i ordi es poden veure afectades entre un 25 i un 50%. La situació comença a ser crítica per alguns pagesos perquè alerten que amb el canvi climàtic trucant a la porta no saben com actuar. I la policia local de Vilanova i la Geltrú, al Garraf, i els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per dues baralles a la via pública. La principal hipòtesi és que es tracten de fets aïllats. El primer enfrontament va ser diumenge al voltant de les 6 de la matinada a l'avinguda Eduard Tolrà, on va haver-hi 3 persones detingudes durant la intervenció policial i va haver, a més, 4 Mossos ferits lleus amb contusions. La segona baralla va ser ahir dilluns al migdia al barri de Mar. A resultes de la disputa hi va haver una persona amb ferida d'arma blanca a la cara i la policia va haver de detenir també 4 persones. I el Museu de la Garrotxa ha engegat Mirades Compartides, un projecte intergeneracional que vol unir joves de primer d'ESO de l'Institut Grea de Dolot amb les persones grans que viuen a la residència de la Caritat. La iniciativa es va començar a gestar el mes de març, quan els joves van visitar els magatzems dels museus i les sales d'exposicions que hi havien, d'entre altres 7 obres prèviament seleccionades pel museu. Van aleshores tenir la idea de poder fer aquest diàleg intergeneracional amb la gent gran. I ara els esports amb Pau Massip.
Victòria per al primer equip del Barça masculí que tanca la temporada després de guanyar l'amistós contra una selecció dels millors jugadors d'Austràlia amb un resultat de 2-3. Els blaugranes han remuntat el marcador que tenien en contra amb gols de Dembélé i Adama Traoré que han igualat el resultat a la segona meitat. El gol de la victòria ha vingut de les botes d'Ansu Fati que ha tornat a gaudir de minuts tot i que no ha estat titular. Un darrer partit dels blaugranes aquesta temporada que també podria ser el darrer partit d'alguns jugadors del primer equip masculí. I encara en futbol, en aquest cas en el femení, aquest vespre a les 9 el Barça buscarà el bitllet a la final de la Copa de la Reina contra el Real Madrid. Serà l'estadi Santo Domingo del Corcón, unes semifinals a partit únic d'un títol que el Barça es vol emportar per tornar a recuperar sensacions després de la desfeta a la Champions contra l'Olympique de Lió d'aquesta cap de setmana. Per la trobada, Jonathan Giraldez també comptarà amb les jugadores del filial Meritxell Muñoz, Ona Baradat, Maria Pérez, Júlia Bartel, Esther Laborde i Clara Rodríguez. Les guanyadores d'aquesta trobada s'enfrontaran al Huelva a les semifinals després que hagin guanyat el Granadilla de Tenerife aquesta passada nit. I en tennis està en joc la segona ronda del Roland Garros. Carlos Alcaraz i Albert Ramos estan disputant en aquests moments el primer set del partit que ha arrencat fa pocs minuts a París. També està en joc el duel entre Jaume Munà i Schwartzman en el primer set també. Bernabé Zapata ja s'ha classificat per la tercera ronda del torneig després de superar Taylor Taylor Fritz per 3-7-1. I a un quart de nou serà el torn de Rafa Nadal, que s'enfrontarà al francès Mutet.
Gràcies, Pau. Tindran més informació a les 5 de la tarda. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80... Escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I passen 7 minuts de les 4 de la tarda. Comencem la segona hora del nostre Tot anirà bé, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Un dia potent, si se n'adonen, des del punt de vista de les qüestions que juguen a l'hora de marcar l'actualitat del dia. Un dia que ens porta imatges molt diferents, no? Imatges que fan referència al terror més brutal, d'una banda, a l'esperança d'una altra, a la queixa del dia. I aquí, en aquest sentit, ens acaba d'arribar una persona que quan jo li preguntava per la seva feina, m'ha portat completament a l'altra banda. I li dic, què tal? Què tal l'Ateneu? I m'ha dit, Isona Passola, bona tarda, Isona Passola.
Bona tarda, què tal?
M'ha dit, l'Ateneu és el paradís. Quina gran definició, no?, per definir la feina d'un, no?, tenir la sensació que treballa al paradís directament, no?
Sí, clar. És el paradís de la cultura, de les relacions humanes, del respecte. Clar, quan veus aquests comportaments tan irracionals, tan violents, i convius amb gent que raona, que enraona, doncs en mal acostumes.
És veritat que arribarà el dia que haurem de posar el diàleg com el gran objectiu, no? Vaig a recordar una vegada més els oients d'aquest programa, em deuen odiar, perquè és una cosa que va passar el primer dia, fa exactament 172 programes, que saludàvem a tots de cracs de la comunicació, no? I va estar Josep Cuní, un instant al programa, va dir una cosa que em va agradar molt, no? Va dir, diu, hem acabat pensant que el diàleg és la suma de dos monòlegs i cal, per fer diàleg, cal escoltar. També en la diferència que ser escoltada, no, Isona?
Jo crec que cal mirar els ulls de l'altre, pensar en el seu context, en la seva realitat, sense deixar de ser tu i ni sense deixar de dir el que penses. Però tenint molt present el context i els ulls, el cap de l'altre, no? Per tant, el monòleg, encara que tots en fem, jo també en faig, monòlegs, té poca gràcia.
O sigui que...
per dir-ho suaument.
Hem de fer una aposta per l'empatia, no?
Sí, però sense deixar de defensar el que pensem,
I tant.
Perquè si no, doncs no s'avança. Sense conflicte no s'avança, tampoc, eh? Jo amb això sí que crec que hi ha d'haver conflicte, com quan escrivim els guions, no? Els protagonistes i els antagonistes estan en conflictes perquè tenen objectius diferents, però els objectius ajuden a avançar, no?
És així com Isona Passola reconeix un bon guió?
Sí, sempre penso que un bon guió m'ha de fer anar... Que per mi un bon guió és aquell que em fa anar més lluny d'on jo sóc. En termes emocionals, en termes de pensament, d'esperit crític, segur. Segur, però després hi ha d'haver la poètica, la bellesa, la grandesa de les relacions humanes. Sí.
Com s'aconsegueix l'olfacte? Vull dir, l'olfacte per saber triar el gra de la palla, no? Per saber adonar-se'n que un té a les mans el que pot arribar a ser una obra mestra.
Ah, jo crec que hi ha molt d'ofici. Hi ha molt, no només ofici, sinó has de tenir molts referents. És a dir, quan tens molts referents literaris, teatrals, actorals, musicals, fotogràfics, pictòrics, tens molts referents, saps si allò que tens entre les mans entra dintre d'uns mínims, que mai ho encertes, pot anar més enllà o no, però aquests referents els has de tenir. També és veritat que de vegades pot sortir una cosa completament espontània, però això a mi no m'ha passat mai.
És una col·leccionista de referents, Isona Passola, ho dic perquè des que la coneixem, des que hem tingut notícies d'Isona Passola, des dels grans moments també, no?, d'èxits cinematogràfics, i després també en altres àmbits, no?, també la gestió de... ha fet moltes coses, no? És una dona a la que li agrada molt moure's, anem a dir-ho d'aquesta manera.
Soc una persona molt activa i el que sí tinc, perquè tinc molts defectes, però una de les virtuts que tinc que em fa fer això, i al final el que fem bé és el que els altres reconeixen que fem bé, és que tinc una idea i la tiro endavant. Sempre trobo gent que m'acompanya. Per sort, perquè sola no ho faig. Sempre trobo gent que m'acompanya en la idea i que la vol compartir. I clar, les idees sempre venen de referents emocionals, familiars, culturals, vides viscudes, amistats compartides. Sí, això també són els anys. Com més anys tens, més referents tens. I per una banda, aquell punt tan fresc desapareix, però per l'altra queda compensat perquè realment ets més savi.
Amb aquesta sabidoria que t'otorguen els anys, Isona Passola és optimista, és pessimista? Com veu el moment actual, Isona Passola?
Ai... A veure, el moment actual... Jo parteixo del que he viscut. Jo he viscut, per exemple, políticament, èpoques pitjors i èpoques millors. Crec que estem en un moment molt delicat políticament, amb un retrocés dels valors democràtics, amb un retrocés ètic, ja sé que no és una paraula que agradi, però de valors ètics, que en definitiva els valors ètics són els drets humans. I per tant això m'hauria de fer estar pessimista, no? Però també, en termes de país, jo he viscut el franquisme, he viscut la repressió tremenda de la condició de dona femenina, la repressió tremenda de la moral, que em sembla que és una de les coses que poden destruir més el ser humà, la repressió política, la censura... I clar, en aquest sentit sí que hem avançat. Jo, per exemple, recordo la meva infantesa, aquesta ciutat tenia un color d'ala de colom i una misèria i una pena. Jo, que vivia al barri gòtic, tot el dia processons cantant Ave Maria, una cosa que feia moltíssima pena, no? I sobretot un tancament mental. Però clar, hem avançat molt, però com si haguéssim fet, què et diré, dues passes endavant i una endarrere. Guanya les que hem fet endavant, però endarrere, quan ja penses que estan superades moltes coses, fa molt mal. Llavors jo diria que sóc una... Bueno, ja, que és, això és una frase que està molt feta. Sóc un optimista, però també sóc una pessimista realista, vull dir que tinc moments de tot. Malgrat tot, crec que s'ha de mirar sempre endavant, que la vida és un do magnífic i que et permet fer moltes coses. Sempre que tinguis molt afuat el sentit de lluita, perquè tots aquests obstacles que tenim només se superen lluitant-hi en contra, no? No sóc gens conformista, gens, gens.
La política és el problema, la solució o amb dues coses a la vegada?
La política és importantíssima i el que digui el contrari, realment no sé com es podria manegar el món sense aquest invent dels grecs que es diu democràcia, no? Ens podem carregar molt la societat occidental, però jo tinc un fill i sempre dic, tu has de fer la prova del cotó. A quin lloc es respecten més els drets humans? Tenim una societat occidental amb un capitalisme que ha podrit valors i que ha podrit il·lusions, esperances, que ha accentuat les diferències. Però, malgrat tot, digue'm en quins altres espais del planeta els drets humans són tan respectats com en el món occidental. I això no vol dir que estiguem bé, perquè estem molt malament. Però en el context global, penso que tenim aquesta sort.
Això en castellà es diu allò de en el país de los ciegos, no?
Sí, però el borni és el rei, és només el borni. I aquí això abarca molta gent. És a dir, els valors de la cultura occidental, la que arrenca dels grecs, la de la tradició cristiana, aquesta abarca una part molt important del planeta. I amb molta influència per ara.
És un problema... Vaja, no ho plantejo així perquè aleshores estaria afirmant-ho, una mica sí. La política s'ha entregat massa a la demoscòpia?
A veure, l'accés d'informació l'ha capgirada. I la demoscòpia no deixa de ser un excés d'informació. Jo crec que l'accés d'informació no és dolent. L'ha capgirada, però jo prefereixo tenir moltíssima informació, jo que he viscut una dictadura, que tenir-ne poca. Evidentment que s'ha d'ensenyar a la gent i n'hem d'aprendre tots a gestionar-la i a gestionar bé la informació que ens arriba i a tenir criteri per seleccionar-la, però jo prefereixo.
En quin moment creu que el català va passar a ser un símbol de confrontació política? Perquè, per exemple, ara venim d'una època en la que durant molts anys hi ha hagut la immersió lingüística i aquella immersió es va arribar amb un acord molt transversal, realment molt ampli de país, no? Avui mateix parlàvem, efectivament, d'aquest enfrontament entre aquestes dues famílies, no?, que tenim clarament representades pel que fa la postura envers el català. Vostè com ho viu, tot això?
Jo amb això seré molt contundent.
Vinga.
Perquè quan un col·lectiu, un govern, gosa anar en contra d'una llengua, està anant contra un sistema de valors culturals impressionants. És a dir, a mi em sembla increïble que algú pugui pensar que el castellà està en perill d'extinció a Catalunya. Em sembla que és una mentida tan gran i una aberració tan gran. I em sembla que el que hem fet tots i el que han fet els catalans lluitant per una llengua en moments de genocidi col·lectiu i aguantant una llengua, això hauria de ser motiu de respecte per qualsevol veí, per qualsevol governant, per qualsevol persona que consideri que té valors democràtics. El que s'ha fet amb el català a Catalunya, el que s'ha fet a Espanya amb les llengües que no són el castellà, és un signe d'incultura, de mala fe, de dolenteria i d'incapacitat d'entendre la diversitat del món. Són aquella gent que entenen que la diversitat és una nosa, en lloc d'entendre que la diversitat és riquesa. La diversitat és riquesa, és mirar els ulls de l'altre que té una llengua diferent, que pensa diferent. El que pensa que pot aniquilar la de l'altre, com ha passat reiteradament a l'Estat espanyol i com està passant amb col·lectius a Catalunya, em sembla que és horrible, és absolutament condemnable i diu molt poc a favor dels partits, dels col·lectius que ho practiquen.
La cultura és de tots, no? Quin idioma parla la cultura?
Quin
idioma parla la cultura?
Home, m'ho estàs servint amb safata. La cultura parla el respecte a la diversitat. La cultura d'Europa és la diversitat. La llengua d'Europa és la traducció. I Europa, que fins ara ha representat molts valors culturals, jo diria que pràcticament ho tenen clar tots els països, menys França i Espanya. Tots els estats. Perquè són els que ho tenen menys clar. Perquè jo, per exemple, quan he anat a les trobades d'acadèmies europees, m'he trobat amb el president, el Wim Wenders, dient, sobretot no renuncieu a les llengües, per petites que siguin, contribuïu a la riquesa del planeta, no penseu mai que això és una nosa, això és riquesa, això és patrimoni col·lectiu, això és com acabar amb una espècie animal, no? Encara més superior que acabar amb una espècie animal, perquè una llengua és estructures de pensament, estructures de raonament, pòsits culturals, compartits, treballats, no? Llavors, això que està passant a Catalunya, aquest retrocés en aquestes minories que s'han dedicat, perquè són minories, eh? Primer van ser Ciutadans, que han acabat quatre. Són Vox, que és el feixisme, els Vox, eh? No ens enganyem. I aquests partits que responen tèbiament per la pressió dels altres i per guanyar vots estan fent un flac favor al que és, vull dir, la riquesa d'aquest país, l'entitat cultural i els referents. A mi em sembla que això és greu, però vaja, també, si hem resistit al franquisme, si vam resistir a l'aniquilació de la llengua premeditada que ve des dels Borbons, des dels Borbons, justament, parlant de reis, perquè els obsedits amb la llengua imperial espanyola han sigut els Borbons. Nosaltres, abans de l'11 de setembre, perquè la gent diu, ai, l'11 de setembre va ser una guerra dinàstica. No, l'11 de setembre es va prohibir el català, es va prohibir a l'escola, es va prohibir, ja, només d'entrar ja es va començar a prohibir. En la justícia a tot arreu, clar. Dius, ja hi som, no? I bé, això està passant, hi ha moltes llengües al món en fase d'extinció. Jo penso que els catalans, si l'hem defensada amb tanta saviesa, amb tanta vehemència, amb tant respecte, perquè s'ha agredit moltíssim a la llengua catalana i a la llengua castellana s'ha agredit quatre hiperxalats, poden haver dit alguna bestiesa. Però, en general, la llengua castellana s'ha estimat molt a Catalunya. I, per descomptat, encara que s'hagi après per la força la letra con sangre entra, Catalunya ha entès molt més que altres zones de l'Estat lo important que era parlar idiomes, estar connectat amb França, amb anglesos. Ha tingut una connexió amb totes les llengües. Per tant, una llengua no s'ha entès mai com un empobriment, no? Jo estic molt radical amb això i estic molt, molt enrabiada amb aquells que han sigut tous en defensar això, no? És a dir, que guanyi la ignorància i la incultura és molt trist. Això sí que és deixar-se retrocedir. I atacar el català és ignorància i és incultura.
Ara que parlava de retrocedir, vostè té la sensació que l'independentisme ha retrocedit a Catalunya?
És que quan diem independentisme... A veure, l'independentisme és una reacció a un estat que reiteradament es carrega lleis aprovades democràticament per una majoria. És a dir, que incompleix democràticament. Jo estic segura que l'independentisme, hi ha molta gent que és independentisme, que et diré, instrumental, que un federalisme ja li estaria bé. Però vista la impossibilitat de que amb l'estat espanyol, amb aquestes minories enquistades al poder de l'estat, que ara estan fent la guerra des de la justícia contra la democràcia, vista aquesta situació d'enquistament a l'estat espanyol d'uns poders fàctics que venen encara de més enrere del franquisme, que no han passat per la modernització mental ni per res, ha estat una reacció molt àmplia a aquesta intransigència i aquest atac tan descarat. Per tant, tinc la impressió que l'independentisme està aturat en el replà, amb aquest tan majoritari, i que després del que ha rebut, perquè és una idea política, l'independentisme, no és una ferida a res, ni un rebuig a un estat, és una idea política com qualsevol altra i mereix el mateix respecte que qualsevol altra. Miri, escolti, jo la relació personal amb un matrimoni no em va bé, pactem com ho fem, no? L'independentisme és un ideari polític. I com a democràtic se l'ha reprimit, se l'ha espiat amb tècniques absolutament antidemocràtiques, s'ha intentat enfonsar-lo en nom de la unitat d'Espanya, que també és una idea política. També és una idea política i democràtica. Però resulta que de dues idees democràtiques hi ha una que utilitza mètodes que són absolutament il·lícits i l'altra està aguantant el cop. No ho sé, Catalunya ha demostrat que 2.200.000 persones van sortir a votar pel dret a decidir, que és un dret profundament democràtic, que Espanya no li dona la gana de reconèixer, malgrat que es diu que és un estat democràtic. És un dret profundament democràtic. 2.200.000 persones és moltíssim d'una comunitat, diguem-ne, amb un nivell com Catalunya. Doncs això s'ha d'aixafar en lloc d'escoltar-ho i veure a quins pactes, com s'arriba. És que ni tan sols l'Estatut que va votar el poble de Catalunya i que va ratificar el govern espanyol, el Parlament espanyol, va poder ser portat a terme. Per tant, jo crec que això és garrafal i que o Espanya resol o la democràcia venç, la força de la democràcia venç aquests poders fàctics absolutament retrògrades, enquistats en els aparells de l'Estat, o l'independentisme té vida per moltíssims anys.
Jo li dic ara que la tornarem a convidar, perquè em quedaré, quan acabi l'entrevista, amb ganes de seguir parlant amb vostè de moltes històries. Està sent una conversa molt, molt interessant, que, a més, li dic, no té res a veure amb la que havíem preparat, res a veure, però ja m'agrada això. Deia vostè al començament que, efectivament, l'Ateneu era un paradís, no? Era un lloc on s'apostava pel diàleg. Li confesso que jo hi he anat més d'una vegada, alguns d'aquests diàlegs. És un lloc per aprendre, no? Imagino que de la gent que passa per allà, que són savis i sàvies, és a dir, gent que sap molt i que més enllà, efectivament, de la diferència o de la proximitat que en ocasions pot haver, és gent que en sap molt, no? És gent que aporta, no? Quines lliçons principals
a veure, l'Ateneu barcelonès ara celebra els 150 anys, però de fet va començar fa 185 anys. Ja ha tingut presidents com Pompeu Fabra, com Domènec i Montaner, com Maragall, com Valentí Almirall. És a dir, ha estat un lloc de reflexió política. Josep Pla, quan baixava a Barcelona, anava a l'hotel del carrer Santana, allà al costat, anava directe a l'Ateneu de Lito. Tot el pensament cultural català es feia a l'Ateneu barcelonès, en una època que no hi havia tantes fonts d'informació com ara. Sempre ha sigut un focus irradiador de cultura, de pensament polític, de debat polític, de defensa també de la llengua, però amb uns mecanismes... Bueno, jo des que el presideixo, per exemple, he intentat que els mecanismes fossin absolutament oberts. La primera cosa És que hi havia molta gent gran, que està molt bé. Jo vull els savis de la tribu a l'Ateneu. A mi trobar-me l'Isidre Moles per l'Escala, o el Borja de Riquer,
sí,
o l'Anna Sallés, que estan fent un cafè al bar, i asseure'm amb ells, és una meravella. Però una de les... dels objectius, dels reptes que ens hem proposat i ho hem aconseguit, és que entrés molta gent jove. Això com ho hem aconseguit? D'entrada hem posat tres joves a la Junta que no tenen ni 30 anys. Jo sóc molt partidària de donar la veu als joves que han estat i estan molt xafats i tenen moltes idees, sempre que estiguin també en diàleg permanent amb els savis de la tribu, que són els vells i els grans. Jo sempre els dic a la colla de joves de l'Ateneu, que ara porten molt el timó, eh? El portem molt barrejat, però manen molt. Que els dic, tireu, tireu. Sempre els dic, aprofiteu els savis de la tribu. Si la combinació de l'energia del jove amb la saviesa dels savis... Mira, el Jujol i el Gaudí es van conèixer a l'Ateneu, on se'ls portaven no sé quants anys, però moltíssims. I tota la vida van treballar junts, i es portaven molts anys, no? Per mi, aquest és el símbol. Hem rejuvenit l'Ateneu, hem donat molt valor a la selecció dels actes que s'hi feien, mirant molt l'excel·lència. L'hem modernitzat, l'hem posat al segle XXI, de tal manera que, com que l'ascensor social... Jo crec fermament que es fa a través de la cultura. L'ascensor social no és res més que la generació de sota que puja està més amunt socialment que l'anterior, no? Llavors, els Ateneus, no només l'Ateneu barcelonès, els Ateneus han estat uns focus d'ascensor social a través de la cultura bestial. Estem fent molts cursos per adults, però cursos de tota mena, hi poden haver cursos de filosofia, però... A veure, em sembla que n'està a punt de començar un ara al juny de jazz amb el Ricard Gili. I et pots trobar això i et pots trobar els oasis musicals amb els grans compositors mundials i el reflex en els compositors catalans. I et pots trobar filosofia, et pots trobar arts plàstiques, et pots trobar feminisme. Una altra cosa important, que l'Ateneu s'ha feminitzat. No sé quants presidents deuen haver passat amb 165 anys per l'Ateneu, però sóc
presidenta, sí. Presidenta, sembla que passa vostè.
Presidenta sóc la primera.
Sí, sí.
I això, per una banda, és un orgull, però per l'altra m'horroritza, perquè vol dir fins a quin punt... Per exemple, la pobra Montserrat Roig no se'n va sortir. Mira que era una dona brillant. I totes les juntes molt masculinitzades. Jo crec que... ens hem de barrejar molt més els homes i les dones. És a dir, el feminisme és important com a reacció, però les maneres de treballar de les dones, de resoldre problemes de les dones, són molt diferents. I no dic que siguin millors ni pitjors, són molt pragmàtiques. I crec que... Jo sóc feminista, però sóc una feminista que crec que això ho resolem homes i dones o no ens en sortirem. Sóc feminista perquè no m'ha quedat altre remei. Perquè la vida doncs m'he adonat de la grandíssima dificultat que és tenir càrrecs de responsabilitats sent dona. I realment exercir el poder, encara que el comparteixis molt, perquè jo sóc molt més partidària de compartir que de competir, sempre ho dic, no? Però... per força, no hi ha, jo crec que no hi pot haver cap dona que no sigui feminista, encara ara, i espero que ben aviat això s'acabi, no? Per tant, a l'Ateneu hem fet una opció per fer molta cultura, hi ha aquell jardí romàntic tan preciós, si us voleu fer socis només heu de fer que entrar a la web, i ara ha entrat al restaurant de la Sala Beckett, amb la qual aquest estiu també doncs, es podrà assistir a concerts, al jardí romàntic, servint el sopar a la Sala Beckett. És molt agradable. Per això dic que era el paradís.
Sí,
eh?
No és només el paradís, és també l'oasi. No?
Sí, és un oasi. No, és el un cor oasi. De Barcelona, el carrer Canuda número 6, ja em diràs.
Deia vostè fa un moment que era feminista perquè no podia ser d'una altra manera. Jo li dic que jo també sóc feminista perquè entenc que una persona a la qual l'ètica li importa i que intenta ser una bona persona només pot ser feminista, també. I Isona Passola, ha estat un plaer, de veritat, tenir-la avui amb nosaltres.
Igualment.
Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Haurà de tornar,
bona,
eh?
Bona sort.
Li he de preguntar per moltes coses.
Quan vulgueu.
Cinema en català, els Gaudí, en fi, hem de parlar de moltes coses.
Moltes... Ara Ateneu.
Ara
toca Ateneu. Del cinema em segueixo produint, eh? Acabo de fer Cucut.
Però... Ah, ho sé. Bé, és que tampoc he parlat de Cucut. Entenc.
Ja, preparo una pel·lícula de la Najat, basada en un llibre de la Najat.
D'on treu el temps?
Mare de llet i mel.
Treu el temps per fer tot això.
Perquè treballem amb uns equips boníssims, perquè clar, no ho faig sola, això
clar,
és la clau. M'envolto de gent millor que jo.
Bueno, millor.
Sí.
Almenys igual, de bona.
Millor, no? Millor.
Fem una petita pausa perquè nosaltres sí que ho fem, això d'envoltar-nos de gent millors que nosaltres. Fixin-se que venim d'Isona Passola, ara saludarem a Josep Martí Blanc, i amb Josep Martí Blanc avui entrevistarem a Raimon Obiols. Ni més ni menys. Oh, déu-n'hi-do, quina horeta. Gràcies, Isona.
Moltíssimes gràcies.
Molt amable. Fem una pausa, tornem de seguida. Això és Ràdio Estel, això és el Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música, disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Enough is enough, is enough. I can't go on, I can't go on no further. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé.
Amb Toni Marín. Hold on, I don't wanna know what it's like when you're
gone. I don't wanna move on. Déu-n'hi-do, eh? La intensitat argumental de la tarda. Josep Martí Blanc, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, amic.
Com ho portes, senyor?
Pues mira, de primera.
De primera.
Hem tornat a treure la jaqueteta. Feia una setmana que anava amb màniga curta.
Calla, calla, porto un disgust.
I ara ja torno amb jaqueta.
Disgust que porto. No, jo que ja havia instal·lat la bermuda a la meva vida, i sóc feliç quan em puc posar, m'aixeco al matí i em poso la bermuda i la samarreta, saps? I s'acaben allà les eleccions.
I ara no. La pell, i el sol tocant-te la pell, sí senyor.
Ai, m'agrada molt. Ja tenim el titular del programa d'avui, Visca la pell. Sembla un gran titular, eh, Josep? Em sembla un gran titular. Escolta'm, avui tenim grans titulars, grans llibres i grans convidats, d'altra banda, no?
Ostres, avui tenim un llibre que és molt bonic de llegir i molt, molt enriquidor. I per això l'hem triat, per anar de cara a barraca. El llibre es diu El temps esquerp, com tots els assaigs porta un subtítol, 12 punts contra la decepció política. El firma el Raimon Obiols, que per la majoria de gent no cal presentació, però per si hi ha algun despistat o molt jove...
Algú que va arribar ahir, no?
Ah, exacte, o algú que ahir va aterrar des de Mart... Sí. Doncs un home que ho ha estat tot en política, que la Catalunya contemporània no s'entén sense la seva aportació des del Partit Socialista de Catalunya, del qual va ser primer secretari durant 13 anys, després president, ha estat diputat al Parlament, al Congrés, diputat autonòmic, europarlamentari, ha dit tot en política, i després pues, el temps passa i, per tant, ara està més amb una activitat, diguem-ne, de caràcter més intel·lectual o més d'anàlisi, o com li vulguem dir, probablement el llibre és fruit d'aquesta nova fase vital de l'autor. Deixa'm dir-te que... perquè l'hem triat, perquè a casa nostra es publica molt, com a tot el món. Doncs mira, la primera cosa que et diria és que d'assaig en català, tot i que si anem a les llibreries tindrem molt de text catalogat com a tal, no en tenim gaire. Yeah. Tenim molt de pamflet, que es comercialitza com a assaig, o vol instant book per fer negoci en un moment determinat al voltant d'un tema que s'hagi posat de moda, per una reflexió serena d'algú que té alguna cosa a dir, que a part de tenir alguna cosa a dir, això que ens vol dir connecta amb un pòsit cultural de lectures, d'experiències de pensament d'altres, que tot això vingui ben relligat i que, per tant, quan tu estàs llegint el llibre, no tinguis la impressió que estàs davant d'algú que et vol alliçonar ni fer-te prendre una pastilla d'un color determinat, sinó que estàs amb una conversa enriquidora amb algú que té alguna cosa a dir-te, que val la pena escoltar-lo, i l'única cosa que, en l'exercici de la lectura, doncs aquesta conversa, diguem-ne, estàs en el torn de paraula del teu interlocutor. Clar. Però l'experiència llegint el llibre és aquesta. És a dir, coses que val la pena escoltar en una conversa enriquidora amb l'autor, i el que passa és que, mentre llegeixes, pues, el que estàs fent és respectant el seu torn de paraula. Molt enriquidor, temes que ens interessen, el procés hi juga un protagonisme, el preprocés, el pujolisme, el procés, el postprocés, el trumpisme, la pandèmia, la renúncia, la complexitat de la política, tot són temes d'actualitat, però endreçats d'una manera que el fan molt, molt enriquidor i molt generós. I el llibre dona mostres de la personalitat de l'autor, perquè, per exemple, no les primeres planes, però sí immediatament després, no? Dius, tu te'n dones compte que estàs davant d'un home, el Raymond Obiols, d'una gran curiositat i de molt poc prejudici davant dels altres. És un home que està disposat a escoltar, diries, bueno, pues és un llibre que firma un home militant socialista i, per tant, activista d'una determinada manera d'entendre el món. Què hi fa perdent tantes hores llegint la Bíblia dels conservadors com Scruton? Doncs aquí descobreixes que l'Obiols a l'Scruton l'ha llegit, ha fet un esforç per entendre'l, per separar-ne el gra de la palla, per valorar-ne les seves aportacions, si és que n'hi ha alguna, i per donar-li alguna calbotada, també, amb el tema del tabac, que no ho explicarem ara per no atabalar els oients. Però un llibre molt complet i que val la pena llegir, de veritat.
Doncs saludem a Raymond Obiols. Senyor Obiols, com està? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quina alegria tenir-lo amb nosaltres. Senyor Obiols, què ens ha portat a tenir entre nosaltres aquest temps esquerp del que parla el seu llibre?
Bueno, jo parlo del temps esquerp tenint en compte el que em sembla que és la percepció generalitzada de la gent, no? Que vivim uns anys que són una mica esquerps en el sentit literal de l'expressió, de mal humor, de molta confrontació, de posicions molt radicals dels uns contra els altres, i aleshores això és una mica el denominador comú que relliga una mica aquests 12 punts que he aplegat en el llibre.
Sí, Josep, com vulguis.
Mira, sobre la gènesi del llibre, el senyor Bé us diu, em pensava haver-ne vist de tots colors, però no, el present d'avui no hi estava besat.
les seves brutalitats, pandèmies diverses, els seus tràgics clauscurs, els seus drames, els seus contractes virulents i escandalosos. I després fa referència a la síndrome de l'àvia padrina, de la padrina de Joan Manuel Serrat. Som en un munt de botons que no sabem com funcionen. El llibre, senyor Obiols, està fet també per reivindicar alguns dels botons que no hauríem de deixar d'utilitzar. Entenc, o almenys aquesta és la idea que m'ha quedat a mi després de llegir-lo atentament. És a dir, és una reivindicació de botons de tota la vida, sobretot en el camp de la política.
Sí, jo crec que hi ha dos grans botons que ens poden ser útils de cara al futur i que ens permeten esperar un futur una mica millor que el present. Un és el sentit comú de la gent corrent, el que George Orwell, l'escriptor britànic, denominava la decència comuna, no? La gent, això ho deia també molt a propòsit d'Espanya Antonio Machado, no? Deia, sort tenim de la gent corrent, no? I l'altre botó és el botó més complex, sempre discutible, sempre imperfecte, de l'activitat política, perquè sense política la situació seria molt pitjor del que és. És a dir, hi ha hagut durant les darreres dècades un procés de decandiment de la política, d'empobriment de la política, i això ha portat a que molta gent pensés que la política no servia literalment per altra cosa que per complicar les coses, no per solucionar-les, no? Però jo he tractat en aquest llibre de respondre a aquest escepticisme o aquest pessimisme, perquè em sembla que només la decència de la gent corrent i una acció política democràtica, raonable, civilitzada, són els dos instruments per anar a millorar la situació.
Què és el que ens ha portat, si em permet, aquest empobriment de la política del que parla?
Jo crec que hi ha tres factors que han significat un empobriment progressiu. Un és probablement la tendència a simplificar els missatges de la política. Tot aquest món dels assessors d'imatge, comunicadors en el sentit negatiu de l'expressió. No importa què és el que diu, sinó com ho diu. No importa que el que digui sigui veritat, sinó que sigui eficaç, no? Una tendència cap a la mercantilització de la política, per dir-ho així. Després hi ha hagut, naturalment, en el nostre país tot el procés de polarització de posicions, perquè els parlaments s'han fragmentat i com que hi ha molta fragmentació els partits tendeixen a polaritzar molt d'una manera antagonista, confrontant amb els altres, no? I finalment hi ha un tercer factor que juga molt, que és el de les xarxes socials en aquest moment. Les xarxes socials tendeixen a simplificar també enormement els missatges i tendeixen a donar primacia a l'agressivitat, no? Més que al raonament. I em sembla que són aquests tres, potser, probablement n'hi ha d'altres, no? Però em sembla que aquests són els tres factors que han jugat cap a una tendència que naturalment no és única en el nostre país, encara que Catalunya i el conjunt de l'Estat això és ben palpable, sinó que s'extén a tota Europa i jo diria pràcticament a tot el món, no? Estem en un món més esquerp, valgui l'expressió, més agressiu. Hem viscut coses que fa uns anys hauríem pensat que eren impensables, que eren inimaginables. Per exemple, el període de presidència de Donald Trump als Estats Units, no? O, darrerament, quelcom que ens horroritza, que és
la presència un altre cop en el territori europeu de la guerra, amb la invasió russa d'Ucraïna, no?
Toni, el llibre, hi ha un moment que una de les coses que es va repetint al llarg de les planes és un dels problemes de la política del present és la simplificació, quan no directament el poc respecte pels fets o per la veritat coneixible. Llavors hi ha una afirmació que és severa, però que comparteixo. Diu, la idea que hi ha una solució per a cada problema és doblement falsa. Hi ha problemes que permeten diverses solucions i hi ha problemes irresolubles. La política mai reconeix que hi ha problemes irresolubles i probablement el que ha canviat en els últims anys és que, diguem-ne, el que s'hi ha fet és negar la complexitat de les societats modernes en les que vivim i que, per tant, les coses no són en blanc i negre. Deixa'm, li voldria fer una pregunta vinculada a l'actualitat, perquè de vegades la cronologia dona casualitats. La política que vostè reivindica en el temps esquerp, i fent una broma, disculpi, el catalanisme no ha mort, estava tomando canyes. El que ha passat al Parlament amb l'acord de la llengua és un exemple de la política que vostè reivindica, la cessió, l'acord, el reconeixement de la complexitat i que les victòries no són plenes per ningú i les derrotes tampoc?
Totalment. Jo he viscut, em sembla que molta gent a Catalunya hem viscut aquestes darreres setmanes amb una sensació d'alarma, perquè tenia la percepció de que la llengua i l'escola podien esdevenir un terreny de batalla política. I per sort això s'ha evitat en les dècades darreres, malgrat que hi ha hagut intents naturalment d'uns i d'altres d'esgrimir aquests temes que són sagrats per la col·lectivitat com a armes de confrontació partidista. I per tant em satisfà enormement i em tranquil·litza que l'acord que s'havia subscrit entre les principals forces polítiques de Catalunya s'hagi revalidat ahir en el Parlament. A un costat ha quedat Vox i el PP en contra, i a l'altre la CUP en contra, però naturalment l'acord representa un 80% del Parlament i, per tant, un 80% de la societat catalana. No? A mi mai m'ha agradat els que parlaven en nom del poble de Catalunya, no? El poble de Catalunya, per sort, té veus molt plurals, no? Té opinions molt diferents sobre moltes coses. El poble de Catalunya és plural, però em satisfà que dins d'aquest pluralisme s'hagi establert un acord del 80% per dir les llengües no han de ser un motiu de batalla ni de divisió i hem de fer un acord, un consens per fer que els nois i noies de Catalunya surtin del sistema escolar dominant les dues llengües principals que hi ha a Catalunya, són el català i el castellà, i a ser possible, jo crec que aquesta és la gran assignatura pendent, dominant o coneixent bé una tercera llengua, que naturalment en el nostre cas ha de ser l'anglès, l'anglès predominantment, perquè és la llengua franca en aquest moment dels assumptes internacionals, no? per l'economia, pels estudis, per tota mena d'activitats a Europa i al món, el coneixement de l'anglès és cada vegada més una cosa, una arma molt imprescindible.
Hi ha una altra afirmació que dona per l'estona. Quan parla, doncs, de l'afebliment de la democràcia, per rehabilitar i revitalitzar la política, hem de dedicar més atenció als nostres problemes col·lectius i aplicar-hi, i aquí és on te vaig, pocs principis discriminants i normatius, i que això ha de servir per defensar-nos contra la barroca plètora de valors individualitzats que imposen els mercats, que seria una altra manera de dir, pues, contra un individualisme que posa la identitat, no només la nacional, sinó la individual expressada de diferents maneres, com una manera personal, exclusiva d'estar al món. Pot explicar-li al nostre oient què vol dir quan diu pocs principis però discriminants i normatius enfront la barroca plètora de valors individualitzats?
Jo crec que el món actual, molt mediatitzat en tots els sentits de l'expressió, tendeix a fomentar l'individualisme, cada vegada més. I en aquest sentit m'inquieta una mica el futur. Hi ha com una exacerbació de les diferències, com una tendència cap a una certa victimització individualista enfront dels mecanismes de la solidaritat i de la relació cordial entre les persones. I em sembla que en aquest sentit el que cal és, més que reforçar valors, els valors cadascú, tots tenim la nostra escala de valors, els nostres valors més preeminents, els més secundaris, etc. Més aviat el que cal és buscar els principis que ens acomunen, que ens posen, que ens fan viure en societat, no? El respecte dels uns envers els altres, el respecte entre les generacions, el respecte amb l'entorn en el qual vivim, la llibertat, el respecte, la tolerància, la igual dignitat de totes les persones, pensin com pensin, siguin com siguin, hagin nascut on hagin nascut i parlin la llengua que parlin o tinguin la creença que tinguin, no? Aquests quatre o cinc grans principis que permeten unificar els homes i les dones, hagin nascut en un lloc o en un altre, són, em sembla, els que cal reforçar molt en aquest moment, més enllà de dir, bueno, per mi el més important, no sé, és la religió, el més important és la nació, el més important és Europa, el més important és la meva persona enfront de les demés, no? Cadascú pot tenir els valors que vulgui. Es va construint al llarg de la seva vida el seu esquema de valors, no? Però hi ha uns principis que, a veure, sense caure en el fonamentalisme, es pot dir que són principis immutables, que la humanitat reconeix com a principis bàsics. I em sembla que és sobre aquest esquema de principis bàsics el que ens hem de moure, més que en la confrontació de valors prioritaris dels uns o prioritaris dels altres. És molt senzill, això, però és senzill de dir.
Això.
És fàcil de dir, és molt difícil d'aplicar.
Clar. Raimon Obiols, vingui un dia al programa i en parlem amb més calma de tot plegat, perquè la conversa ha estat veritablement interessantíssima. Li agraeixo moltíssim, de veritat, que hagi estat avui amb nosaltres.
Jo els agraeixo també molt la seva conversa.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Deia Raimon Obiols, Josep, que per tenir esperança cal basar-nos o bé en el sentit comú de les persones o bé en l'acció política. Què veus més fàcil?
Bueno, aquest és un llibre optimista. I val la pena quedar-nos en aquest optimisme. Després podríem afegir lectures que coincidint amb la diagnosi, doncs a la millor no coincidirien amb aquesta confiança en el sentit comú de la gent, o que ens portarien a pensar que a la millor el problema és que en el món actual fer política d'una manera diferent a com s'està fent, yeah, doncs cada vegada és més difícil. Però en tot cas, de veritat, a la gent que ens escolta, El temps escarp, de Raimon Obiols, independentment del carnet polític que cadascú porti a la butxaca, uns el llegiran més a gust i d'altres menys, però qualsevol persona interessada en tenir una conversa intel·lectual de primer ordre amb algú, aquest és un assaig de veritat, i en català no en tenim gaire.
N'hem pres nota, de tot plegat. Una abraçada, Josep, que tinguis bona setmana.
Una abraçada, Toni.
Gràcies, adéu. Que són les 5, que ens hem d'aturar, que quan tornem de les 5, la Núria ens portarà als seus diaris digitals i obrirem aquella conversa sempre divertida amb els representants dels clients al nostre programa. Una petita pausa, tornem de seguida. Fins ara.